Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. L'advocat general de la Unió Europea ha donat la raó a Oriol Junqueras en la demanda d'immunitat. L'advocat general ha presentat avui les seves conclusions sobre la pregunta prejudicial que en el seu dia va presentar el Tribunal Suprem sobre la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. Doncs bé, el primer que diu és que l'adquisició del mandat parlamentari dels diputats europeus només pot sortir del vot dels electors i no pot estar supeditada al compliment d'una formalitat que marqui després la justícia de cada país. I continuem parlant de justícia perquè el Tribunal Constitucional ha suspès la moció sobre l'autodeterminació quan el Parlament l'aprovava. La Cambra Catalana ha debatut i aprovat aquest matí la nova moció dels grups independentistes proposada per la CUP que defensa el dret a l'autodeterminació. El debat ha coincidit amb la reunió del Constitucional aquest matí per estudiar el recurs del govern espanyol contra aquesta moció. El Parlament s'ha reunit a les 9 per debatre aquesta moció. De fet, el debat estava previst per les 3 de la tarda, però a última hora s'ha avançat perquè es pogués votar abans que el Constitucional pogués prendre alguna decisió. Després d'un breu debat, a les 10 s'ha fet la votació del punt de la moció de la CUP, que defensava l'autodeterminació, que ha estat aprovat finalment per 61 vots a favor, cap en contra i vots abstencions. Un cop més, el Tribunal Constitucional ha advertit que el Parlament i els seus membres sobre les conseqüències d'incomplir les seves resolucions. I cop de porra i gas pebre en el desallotjament del tall del tsunami a la frontera. A les 8 del matí, la policia francesa ha començat a fer recular els manifestants en direcció sud, mentre els Mossos han començat la mediació en aquest punt. Centenars de persones han desafiat el fred i han passat la nit al ras en aquest punt. I detingut el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, en el marc d'una operació per la presumpta malversació de fons públics de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat. I avui també us expliquem que a les 7 de la tarda José María Vigil ofereix una lectura de la situació actual del món i de l'Església a Cristianisme i Justícia, que està al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Del 12 al 19 de març, peregrinació mercedària a Terra Santa. Coneixerem a fons la Galilea. Visitarem Haifa, el Mont Carmel, Nazaret, Canà. Fes la teva peregrinació amb nosaltres. El 12 de març, Terra Santa, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hola, has trucat al contestador de la senyora Neus, flamant guanyadora de la grossa de Cap d'Any. Ara no et puc atendre, però si vols, deixa el teu missatge després del senyal. M'ha tocat la grossa, la mare que em va parir!
...31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Feliç Vida Nova. Loteries de Catalunya. Tria-les. Tots hi guanyem.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Estimada parròquia, què tal? Bon dia. Ja estic menys refredat que ahir. La qual cosa és una notícia optimista. En benefici de tots. I sobretot, disculpeu-me ser egoista, en benefici meu. Perquè ja evitem aquells sons desagradables del tipus... que un moment, val. Però cada dos minuts... home, cansa. Als 50 s'acostumem a dir... una mica de mel... sí, però és que massa mel, a mi, massa, no em va bé. Coses, que tenim els 50ers. Avui tenim un programa especialment telefònic, però jo crec que distret. Parlarem, sabeu de què? Del món 50er. Ah, sí. Ahir dilluns 11 de novembre, el col·lectiu de solters va celebrar el seu dia. Qui us parla no és solter. Bé, sí que és. Bé, no. Sí. Bé, estic divorciat. Cap i a la fi, doncs, tampoc és molt semblant. I parlarem de la huertoteca. La huertoteca. Diuen que dona... bon rotllo, que dona bones vibracions tenir un hort a casa. Aviam si m'expliquen com puc tenir un hort amb un balcó d'un metre quadrat. Estarà bé saber-ho. Parlarem també de medio ambiente i energia. Sempre amb el patrocini d'Adam. I una mala notícia. Sempre és una mala notícia. Que sobretot té ressò i té aire quan tanca una llibreria. Tanca Som Negre. Per què ens preocupem tant quan tanquen les coses abans que tanquin? No sé. Va, comencem 50ers. Família, són les 11:05. Ja deia jo, quan vam parir aquest programa, allà fa un parell o tres de mesos, el programa, no el terme 50ers, que teníem mercat, que el col·lectiu 50er eren molts, són molts, i possiblement amb escàs, amb mínim ressò, perquè ja hem fet una bona part de la feina i estem còmodos. Una bona part, evidentment, no tot el món 50er. I a partir d'aquí m'agradaria extrapolar amb les diferents notícies que surten cada dia, i són moltes. Són moltes, de debò que són moltes. Tenim comunicació amb Gerard Costa, que és professor de SADE. Gerard, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per estar en directe als 50ers, a Ràdio Estel. Gerard Costa és 50er?
Seria 50er, sí, i amb molt orgull seria single,
sí? Però
no, estic casat, llàstima.
Bueno, o no. No sé, això ja depèn de cadascun. El perfil del 50er és un perfil d'home, habitualment, parlo de forma genèrica, en parella, que ja ha fet una bona part de la feina econòmica, que ja ha fet una bona part de la feina personal, és a dir, té fills, hi ha 50ers, 50eres, 50eres no existeix, és 50er. Doncs, efectivament, separats. I bueno, El cas és que més enllà d'aquest mes extraordinàriament consumista, que és novembre-desembre, amb el Black Friday, ens agrada gastar, ara ens trobem amb el dia del solter, 11 de novembre. Jo, sincerament, Gerard, desconeixia l'existència del dia del solter.
Home, no foteu.
Sí, sí.
Tu sabies que Xina, ancestralment, a l'11, vaja... Això és la meravella del màrqueting, no? És a dir,
sí.
Mirem-ho bé, és a dir,
sí.
El Black Friday al final sorgeix de les famílies americanes que van a fer això del Dia d'Acció de Gràcies un dijous a casa dels seus pares, ja sabeu, a qualsevol part dels Estats Units,
sí.
I el divendres, allò que no poden ni moure's farts i es queden allà, diuen, ens anirem a comprar.
Ha calat aquí,
és una tradició...
Ha calat aquí, a Europa, a Espanya, a Catalunya, ha calat molt,
Ha calat aquí. Perquè llavors, a Europa, què hem fet? Hem dit, home, si vostè m'ofereix ja alguna cosa millor de preu, jo ja començo a comprar per Nadal. I estem parlant d'electrodomèstics, bàsicament.
Sí.
Clar, Xina és una altra història diferent. Hi havia una tradició, els quatre palitos, a l'11 de la de l'11.
Ah, està bé.
Era el dia dels pobres solters a Xina... A Xina hi ha una tradició molt maca, que és que hi ha una plaça a Pequín que els pares van amb la foto de les filles solteres a oferir-la, a fer un intercanvi de cromos entre ells.
Anda.
És a dir, a Xina això del solter segueix sent el que era a Espanya,
sí.
Allò, els solters per vestir sants,
sí.
El que era fa 40 anys.
Sí.
És una petita lacra que portes a sobre.
Ai.
I llavors el Jack Ma, el propietari de l'Alibaba, diu, mira... Serà un dia que la gent pot tenir una sensibilitat i recordem que el dia del solter és el dia del món que es ven més per internet, però bàsicament es ven a Xina, És a dir, és un dia consumista xinès.
He llegit a alguns diaris digitals que s'han venut més de, no m'equivoco, 35.000 milions d'euros. 35.000 milions d'euros a la Xina... arran del dia d'ahir, dilluns 11 de novembre. És tan bèstia, ja sé que els xinesos són, crec que són 1.300 milions,
clar.
Però 35.000 milions, és a dir, el meu cap, que encara pensa en pessetes, soc 50, tot i que hi ha molta gent que diu, no, has de fer el canvi, no, No m'he adaptat, porto 20 anys. Són molts diners, i això ho veig aquest dia del solter, Gerard?
A veure, ho veig que hi ha un empresari xinès que ha sabut crear una operació comercial, que és un moment calent de butxaca a Xina, i que internet, evidentment, en aquests moments afavoreix que una cosa es faci immediatament global. Estem parlant aquest any ja de, això del PIB, de tota la producció, tota la facturació de Lituània en un sol dia. Hi ha aquest dia famós d'Amazon, a l'Amazon Prime, un dia que Amazon ven molt.
Sí.
Els xinesos estan molt contents de poder dir sí, Amazon ven molt, perquè ven el que venem nosaltres els 5 primers minuts. És a dir, la dimensió, com deies tu, la dimensió de Xina és tan espectacular amb tot que fa que a la que es posen a comprar per internet són 35.000 milions d'euros.
És aquella cosa que ens deien de petits o de joves, que era més o menys, quan eren 1.000 milions, ara són 300 milions d'habitants més, que eren, si es posen d'acord i salten de cop, el món s'enfonsa. Bueno, jo recordo a classe, a EGB, això que ja no existeix, perquè jo fui a l'EGB, jo recordo que això ens ho deien, això dels, de tots els xinesos, i salten de cop, salten a la vegada.
És que les anècdotes dels 50ers, bueno, són per no acabar. Sí.
Clar, és així, és així, és així. Clar, 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 clar. Hi ha un grup bancari, el grup Bank Inter, que confirma també aquesta dada d'aquesta despesa extraordinària que es produeix només en un dia. I segurament, sospito, Gerard, no sé si estic equivocat o no, que poden ser productes no extremadament necessaris.
No, perquè si pensem que la Espanya, per exemple, de la compra per internet, que és algú que aquesta generació de baby boomers, els que som els de 50 en amunt, com fruit d'aquesta vivència històrica social, no? Bàsicament comprem per internet des de la feina.
Ah?
Sí, quan algú està al despatx i diu deixa'm anar a comprar alguna cosa per internet, home, ja veus que no ho està decidint amb la família, ja veus que no és una cosa transcendental pel seu futur, és que senzillament està una mica fastiguejat i diu deixa'm anar a mirar quins discos, quins llibres, quina cosmètica hi ha.
Que vol una novetat a la seva vida, per petita que sigui, encara que sigui un extractor de fums que duri 3 dies.
Bueno, és que 3 coixins de color vermell al meu menjador em canviaran la vida. Però s'ha d'entendre que aquesta compra per internet és una compra molt impulsiva. Sí. Penseu que d'aquests 35.000 milions que es venen aquest dia del solter, el 80% es compren pel mòbil.
Aquí hi ha 80?
80%, perquè en aquests moments a Xina la gent està comprant pel mòbil. Mira. Clar, quan tu vas pel mòbil, pel carrer, i compres... no t'estàs comprant el cotxe.
No.
Estàs decidint exactament quina làmpara de les dues que havies vist, no? Per tant, sí, és una compra... A veure, és que la gent comprant és feliç, això.
Sí.
Només enfonsarà aquest planeta, però a part d'això...
Sí, sí.
És un dret com un altre.
Vaig anar a una conferència que va donar... Jo crec que va ser fa un any aproximadament, al cap de màrqueting de Cinesa. Fa un any només, i em vaig quedar parat, i ara explico la meva sorpresa al parlar, quan deies 80% i no 70. Per què explico això? Aquest senyor deia, el 70% de les entrades de cinema, parlant de Cinesa, les venem via internet. 70! 70, per tal, per qual cosa, només quedem un 30, que anem allà al cinema, aixequem el cap i comencem a veure les multisales, les pel·lícules i a quina hora. 70% per internet. I de totes les que es venen per internet, a la vegada, el 70% es fan pel mòbil. És a dir, que ja no esperem a arribar a l'oficina a veure el tràiler de la pel·lícula que volem veure, o no esperem arribar a casa a tocar l'iPad o la tauleta per dir, mira, ara veurem bé el tràiler. No. Des del mòbil. Amb la qual cosa, com que tenim el mòbil i l'oficina a la butxaca, fins i tot els 50ers, fins i tot els solters, fem despesa amb un 70%, només amb les entrades de cinema. Ara ja em dius 80. Voldria extrapolar això que dius a les entrades de cinema, clar.
Sí, i fixeu-vos una altra vegada, aquests plaers infinits de ser 50er, només nosaltres recordem que fa 20 anys els mòbils, com més petits eren, millor.
Sí.
que, és a dir, el que valoràvem era algú que no molestés. Clar, quan en aquests moments el mòbil és la manera de comprar, home, dona'm una pantalla que pugui veure alguna cosa, no? Que per aquí hi ha portulleres, no? Per tant, sí, és a dir, el canvi social amb això és increïble.
Vaig anar fa pocs dies a una botiga a fer-li... Atenció, jo també vaig. Amb la meva filla petita, 13 anys, es volia fer les ungles. Unes ungles americanes, poden ser? No recordo. Vale. I hi havia un petit mòbil, però un mòbil que era més petit que una capsa de cigarretes. I estava allà a l'entrada. I li dic a la senyora, diu, perdona, vigila que te lo pueden robar. I em va dir... tranquilo, que esto no me lo roban. Era un mòbil petit, d'aquests Samsung que van aparèixer fa 5 o 6 anys, que cabien a la butxaca de la camisa, la butxaca superior de la camisa. No, tranquilo. Aquest telèfon només fa trucades. Uh-huh. Amb la qual cosa és veritat que ja busquem el mòbil directament amb un tamany mínim de 6 pulgades perquè es puguin començar a veure... els objectes que tu vols comprar i acabes comprant.
Exacte.
Però és que em sembla bestial aquest consumisme que tenim. Sempre he defensat i defenso que al món 50 ens agrada i acostumem anar als llocs léase Corte Inglés perquè tenim una cultura de Corte Inglés, tenim una cultura d'anar als magatzems i comprar allà físicament i tocar la peça de roba i que el gran què d'anar al Corte Inglés, en aquest cas, és arrossegar, entre cometes, i carinyosament, els fills per dir el valor d'aquests establiments que no té una pantalla de mòbil. És a dir, jo ho he fet, xató, el meu fill gran, que és que si no t'agrada, et tornen els diners.
Això és com un somni.
Sí.
Estima que al final ningú torna res.
Clar.
Però allò de dir, no, jo em compro la cuina al Corte Inglés perquè si no m'agrada la podré tornar.
Sí.
Que primer, és veritat.
Sí, clar.
I segon, clar, ningú torna a la cuina.
No, perquè és un sarau de coses. Però és veritat que és extraordinari el valor que li donem a les coses quan és veritat també que la generació millennial fa un munt de coses... a casa. Compra música assegut al sofà de casa.
Sí, el que passa és que aquí també hi ha com una sobreexplicació.
Sí.
La gent que hem nascut i hem viscut sense xarxes, uh-huh. Es diu que el món llatí, el món mediterrani i el món dels 50,
sí.
És un món on comprar és una festa. És anar de compres. L'expressió... Jo un dissabte a la tarda m'agrada anar a botigues,
sí.
Tocar, compartir,
sí.
Fer un suís. Quan això ho traslades a països nòrdics, al nord de Helsinki en aquests moments,
sí.
I ho traslades a generacions que han nascut amb una pantalla,
sí.
És fer la compra.
Aquí.
I fer la compra ja té una connotació de que em puc creuar les xarxes amb els meus amics, però lo important és anar pel carrer i en aquell moment poder comprar alguna cosa a través de la pantalla. I, per exemple, l'èxit d'aquest dia del solter xinès,
sí.
És que la cultura xinesa és fer la compra. Clar, no només és la sensació de tocar la botiga. Toques a la botiga i et ve de gust, però perquè t'ho estàs passant bé.
Aquí. Hi ha una cerimònia que inclou els sentits, que pertany també, i té l'objecte de tocar les coses, de provar-les, de passar per una botiga de lampades i començar a encendre i apagar diverses vegades per veure si funciona. Estic llegint dades del tipus al passat curs, la mitjana de despesa econòmica del single 50 va ser un 79% superior al de persones que van acompanyades, un 80%. Segurament perquè no necessites de l'aprovació de l'altra persona.
Tu ara introdueixes,
sí.
I per mi és un afegit,
sí.
Sobre aquesta generació de gent de 50 anys que han viscut una certa infància i la EGB i tot això,
sí.
En aquests moments, a més, se suma el concepte single, de ser un solter, com tu has introduït molt bé avui, de que,
sí.
Bueno, haig de reconèixer que sóc solter, el concepte single... estiguin casats, separats,
sí, sí,
no s'hagin
sí.
juntat mai,
sí.
Que en aquests moments el single és una bandera. És a dir, la persona que és single, amb la gran majoria, evidentment, tots coneixem de tot,
sí.
Però el single aporta a la societat aquest dir, és que estic bé. Cada cop més llegim entrevistes a senyores i senyors de 80 anys que diuen, no, si és que jo he viscut molt bé single tota la vida. I aquest viure bé, tant sí. que m'ho crec, com perquè m'haig de convèncer, evidentment, comporta un tipus d'hàbits de consum diferent. I, per exemple, el single està molt orgullós de poder comprar, com deies tu, un cert tipus d'oci, un sí. cert tipus d'entrades, sí. un cert tipus d'alimentació, que és aquella frase de, bueno, esclar, tot el que dedicaria al gos o als crios, sí. m'ho estic dedicant per mi.
Sí, és que és aquesta. Aquesta és una clau d'aquest món 2019 que no sé com s'acabarà redistribuint la nostra dosi de despesa d'aquí uns anys. D'aquí molts anys, molts, no ho viuré. Però em preocupa que això pugui afectar en negatiu als fills, lògicament. Tenint en compte la meva teoria de fa molt temps, crec que és que l'objectiu del single és deixar de ser-ho. Especialment quan s'apunta a un club de singles. Això ja sé que és un altre tema.
Però en aquests moments, sí. i no és a Espanya, és a tot el món,
sí.
en aquests moments hi ha això que en diem un segment, una sí. part d'aquesta població,
sí.
que estan convençuts, una altra cosa és allò que li vagi per dins del cap i de l'estómac de nit, però estan convençuts de que viuen millor així. Estan convençuts de que poden dedicar més temps a viatges. Estan convençuts de que es poden mimar més. Estan convençuts de que poden dedicar més a el que ells volen, o perquè han passat un període de família i, sí. i l'han trencat, o perquè veuen els seus companys i companyes el que suposa viure en família. Sí. Hi ha un estudi que sempre m'ha semblat fascinant, sí. i tinc fills, sí. afortunadament, que és que tinguis l'ingrés que tinguis i tinguis el número de fills que tinguis,
sí.
més o menys et gastes amb els fills, quin percentatge diríeu dels teus ingressos?
Amb els fills? 35.
Ostres, és que per això vas crear tu el programa. Entre un 30 i un 35%.
Què dius?
Tinguis el número de fills que tinguis i tinguis els ingressos que tinguis.
Que bo.
Perquè la persona que viu amb fills
sí.
sap que un de cada 3 euros l'ha de dedicar a ells.
Cert.
Clar, això el single ho veu.
Home, i tant que ho veu. I tant.
Ja em llaparé les ferides amb aquest 30% dels meus ingressos.
Sí. Missatge del meu fill fa mitja hora. Papa, el meu fill té 21 anys, el meu fill gran. Papa, no dino a casa, sí sopo a casa, compra ous, pernil dolç i pernil salat. I soparé també peus de porc. A les seves ordres. ja està tot dit, està tot dit. En fi, ha estat un plaer, Gerard Costa, professor de SADE, fer una reflexió sobre el món cinquenter. Mil gràcies per atendre la nostra comunicació i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Les 11:22.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT, solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir megas per veure la final del teu equip està bé, però compartir que Medifiac compta amb centres com la Clínica Diagonal, que uneix innovació amb la millor atenció personalitzada, és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Ahora yo, que vine a ser el mundo. Mi latido es tuyo.
Aquesta cançó, aquest tema, no deixa de ser un himne al reciclatge.
Ahora yo,
des del principi de programa, des del programa número 1, a principis del mes d'octubre, DAM ens acompanya sempre arran de la campanya que ha fet aquest estiu sobre el reciclatge. Cuidem els mars, cuidem-ho, sisplau. Cuidem el planeta, que només en tenim un. Hi ha una idea que ha sortit d'una persona que ha creat... Bé, s'han creat molts abans. Un hort urbà. Per això tinc comunicació amb Maria Ávalo, que és responsable de comunicació del màrqueting Huercoteca. Hola, Maria, què tal? Buenos días.
Hola, què tal, Sergio?
Muy bien, yo estoy muy bien. ¿Y usted? ¿Qué tal, María? ¿Bien?
Bien, la verdad es que muy bien. Aquí con el cambio de estación.
Claro.
Pero
hombre,
no nada.
Con un huerto en casa, a ver quién está mal.
A ver, hombre, la verdad es que sí, que no nos podemos quejar.
¿Es fácil montar un huerto urbano, un huerto en el balcón o en un mini patio que tengas en casa? Porque yo llevo años intentándolo y siempre se me mueren, María.
Porque necesitas los servicios de la huertoteca, claro.
Ah, amigo, amigo, amigo.
No, la verdad es que no es muy complicado. Es querer y dedicarle un poquito de tiempo. Y luego, pues, muchas veces ocurre también pues que a lo mejor la ubicación no es la adecuada. Sí que es cierto que, bueno, el huerto requiere unas condiciones mínimas de luz, ubicación, que se la mejor es preferentemente la orientación sur.
Sí.
Luego, pues, la calidad de la tierra, lo que nosotros conocemos como sustrato.
A ver, María, yo creo que no tengo... Es decir, mi espacio en casa, mi patio en casa, tiene francamente poca luz.
Ah, pues...
¿Qué hago con esto? ¿Vendo el piso? ¿Qué hago?
Pues sí, la verdad es que no siempre puede darse pues esos cultivos donde nosotros queremos.
Sí.
O sea, al final sí que bueno, pues que tenemos que hacerle caso a la naturaleza y no si no tenemos luz o no tenemos esas condiciones que acabo de comentar,
sí.
Pues a lo mejor sí que es posible cultivar algo, pero tienen que ser cultivos sobre todo pues que no requieran mucha luz, como pueden ser acelgas. ¿Has probado alguna vez a cultivar acelgas?
No.
¿No?
Bien.
Las acelgas, por ejemplo, no requieren muchísima luz, pero por ejemplo, si quisieras plantar tomates, sí la necesitas. Mínimo 6-8 horas.
¿Al día?
Al día. Y luego también es cierto que tenemos que tener en cuenta la estación. Los ciclos en una huerta se dividen en dos. Digamos que están los cultivos de primavera-verano,
sí.
Y ahí incluimos a los tomates, y luego tenemos los de otoño-invierno, que por ejemplo, pues ahora toca plantar habas, guisantes, sobre todo pues todo lo que es el cultivo de hoja.
A mí me da mucha rabia la gente amiga, que me cruzó por la calle y mira, lechugas de mi huerto urbano. Porque a mí jamás me salió nada.
Pues claro, no lo sé. Depende del empeño y de estas condiciones que partimos, que son la base principal, y luego pues de unos pequeños cuidados. Es como una planta, pero bueno, que te la puedes comer. O sea que el beneficio es doble. Pero claro, pues si no tenemos luz, por muy poquita, por mucho empeño y mucho cuidado que le pongamos,
sí.
Por lo menos para lo que se conoce como el cultivo ecológico de huerta, no se puede dar. Sí hay, digamos que, otro tipo de métodos,
sí.
Que es los cultivos hidropónicos, que también se están poniendo muy de moda últimamente.
Uy. ¿Cultivos hidropónicos?
Hidropónico, sí.
¿Se trata de...?
No requieren esa digamos, esas pautas de luz, y luego son cultivos que no necesitan sustrato como tal, sino crecen en el agua. Nosotros no estamos especializados en ellos, ¿eh?
Vale.
Pero vamos, que te quiero decir que hoy en día cada vez la tecnología nos permite, pues la verdad es que cultivar prácticamente en cualquier sitio, pero no siempre es sencillo, eso también es verdad.
Bueno, yo lo probaré. Yo no dejaré de insistir porque me hace mucha ilusión y aunque llevo varios años, y es verdad, por ejemplo, yo cuando veo yo soy del Español. Sí. Yo, claro, yo no soy del Barça, María, soy del Español. Y veo, por ejemplo, que en el campo del Español, a las 8 de la tarde, cuando no hay sol, ponen como una especie de luces de fluorescentes a poca distancia del césped, porque esa es la luz que sí que reciben y que no han recibido durante todo el día. Luz artificial. Uh-huh. ¿Esto es aplicable a un huerto urbano?
Sí, pues mira, por ejemplo, el cultivo hidropónico se basa en eso, se basa en una luz artificial, es una luz especial para el cultivo, y bueno, eso es uno de los avances de las nuevas tecnologías que permiten, quizás, si no tienes las condiciones lumínicas adecuadas,
bien,
pues podría darse. Pero bueno, la verdad es que rizar un poco el rizo.
Yeah.
O sea, nosotros somos partidarios de, si tienes un trocito y un espacio que no utilizas,
sí,
y bueno, pues como mínimo tienes 2-3 horas de luz, pues ahí puedes empezar a cultivar lechugas, por ejemplo, que es lo más sencillo que puedes, que bien, puedes cultivar.
Y estamos hablando de un presupuesto...
¿Qué estás haciendo, Sergio? Habría que ver. ¿Dónde está fallando?
Todo lo que tiene color yo lo compro. Cuando veo, salgo de una tienda, una ferretería, y veo que hay sobrecitos con semillas, yo lo compro. Es verdad que después la plantación no es correcta. Es decir, que empieza a poner muchas y no sale nada. Y es verdad que tampoco controlo prácticamente nada el porcentaje de agua que pongo y que dejo de poner. Me falta una...
Te falta una guía.
Una guía. La huertoteca.
La huertoteca.
Bueno, y sobre todo estudiar un poquito antes de meterme en más berenjenales, porque, bueno, es verdad que solamente con una berenjena ya me daría por satisfecho, pero no, seguiré metiendo en berenjenales cosas que muchas de ellas no conozco. En fin, María Ávalo, responsable de comunicación de la huertoteca, gracias por darnos 4 claves con las que poder seguir adelante y algunas montar eso que nos gusta tanto, que es el huerto urbano. Aunque sea de 1 metro, es igual, ya está bien, porque al final es la naturaleza la que nos manda. Gracias, María, un beso.
Un beso, Sergio.
Adiós, buenos días.
Hasta luego.
Adeu. Sí. Les 11:31.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ràdio Estel.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. 50ers, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
De fons, el so de la màquina d'escriure, inigualable, eh? Estefania, tu has tocat màquina d'escriure? Sí, sí. A casa, elèctrica. Vale. Estava preguntant a la nostra productora executiva del programa, que té 34 anys. Clar, ella entra a l'estudi, ella entra al control central i, clar, veu gent gran, veu gent 50. És el que hi ha, Estefania, és el que hi ha. Sí, per això preguntava aquest dubte, tenia aquest dubte sobre si havies tocat màquines d'escriure, que clar, qui més qui menys del món 50 ens hem deixat els dits allà tocant per subratllar, per escriure en color vermell, que no era fàcil i no és fàcil. I ara mira, canviant un accessori, canviant una cosa, ja tens la lletra amb el color canviat. Dit això, tenim bones notícies, perquè sempre que hi ha premis hi ha bones notícies i s'acostumen a combregar amb algun tipus de beguda. El diari Expansión ha fet un premi a les millors start-up presentades a un concurs i han guanyat unes quantes. Per exemple, una companyia que recicla bateries de cotxes elèctrics, una plataforma de serveis vinculats a la mobilitat elèctrica i una empresa de solucions d'intel·ligència artificial per l'eficiència energètica han guanyat aquests guardons de el diari Expansión, al qual estic subscrit, Expansión Startup, a la categoria. Tenim comunicació amb, ara ho diré, John Asin, que és cofundador de B-Planet i Premio Startup. John, què tal? Bon dia, buenos días.
Bon dia, Sergi.
Felicitats.
Moltes gràcies.
¿Esperabas el premio?
Pues estos premios nunca te los esperas, pero siempre los recibes muy bien.
Tiene esta pregunta, ya sé que no toca, pero bueno, así destensamos un poquito el tema. ¿Tenía perfil económico? ¿Hay remuneración?
No la tiene.
Soy catalán, ya sabes. No la tiene. Bueno, entonces esto va mejor, ¿no? Que no la tenga o no. Siempre viene bien una ayudita, un pellizquito, eso siempre viene bien.
Es una ayuda muy grande estos premios.
Sí, ¿eh?
Sí, porque te presenta de otra manera frente a las grandes corporaciones y a los inversores. Son realmente muy importantes para las startups.
Realmente lo que interesa es no tanto la remuneración del premio, sino lo que supone a partir de ese conocimiento que tiene todo el mundo, decir, ostras, a John le han dado un premio.
Coincidió justo después del premio, ¿sí? Me encontré con un número uno, un ejecutivo de una compañía energética muy fuerte.
¿Sí?
Y lo primero que hice fue presentarme como el ganador del premio Expansión. Y a partir de ahí...
Bravo, deja que aplauda. Bravo, ganador del premio Expansión.
Te hacen un poco más de caso a partir de ahí.
Eso es más que un póster, ¿eh? Hola, soy el ganador del premio Expansión, ¿qué tal? ¡Uah! Se separan, bueno, te miran de arriba abajo y dicen, ostras,
parte del emprendimiento es echarle cara, ¿eh?
¿A que sí?
Sí.
Tengo una discusión histórica con un amigo que basa la capacidad económica en el palique, en ese término tan hispano. El tienes palique, te saldrás. Tienes mucho palique, harás dinero. El bueno, palique, sí.
Eso abre la puerta, claro, pero sí. Al final hay que sostenerlo de alguna manera, con productos de verdad.
Sí.
Pero hay que tener la manera de abrir la puerta.
John, ganador de este premio Expansión, ¿nos puedes explicar un poquito en qué se basa tu aportación, B-Planet?
Sí, nosotros lo que hacemos es reutilizar baterías, no las reciclamos. Reutilizar quiere decir...
Yo soy muy limitadito, John, y me gustaría que me explicaras la diferencia, es decir, en utilizar, no reutilizar, ¿cómo es eso exactamente?
Bueno, reutilizar es uno de los principios de la economía circular. Esto de la economía circular, se habla mucho de ello, pero se dice más fácil que se hace.
Vale.
Porque las cosas no están diseñadas a priori para reutilizarse.
Sí.
Entonces, lo que nos está pasando es que reutilizar quiere decir que una vez que la batería no sirve para su fin original, que era, en este caso, ir dentro de un vehículo eléctrico,
sí
que puede servir para otros fines.
Sí.
Por ejemplo, energía fotovoltaica o carretillas o estaciones de bombeo de agua...
Uh-huh.
Hay múltiples aplicaciones para UPS, la verdad que nos están llegando bastantes propuestas.
Uh-huh.
Entonces hay que distinguir. El reciclaje quiere decir que finalmente extraes las materias primas con las que se ha creado un producto y les vuelves a dar otra vida completamente diferente. Y es imprescindible, pero la reutilización, cuando se puede, es mejor antes del reciclaje final.
Me cuesta ver la diferencia, disculpa. Disculpa.
Me estoy explicando mal.
No, es que yo te digo que tengo algunos es decir, una cosa que suena chiste, a mí no me llega la sangre al cerebro, es decir, tengo una parte de la carótida, es verdad, suena chiste y mis amigos íntimos me dicen, claro, ya lo sabíamos hace años, tengo parte de la carótida obstruida y hay veces no, a menudo no me llega, solamente me llega el 70%, con lo cual esto me cuesta.
Mira, voy a poner un ejemplo.
Sí, mejor.
Un ejemplo que es cuando compramos un juguete para el niño y le pones pilas y de pronto las pilas se han gastado y ya no valen para el juguete porque pues mueve un motor y tal.
Sí.
Esas mismas pilas normalmente en el mando de distancia pues pueden durar 2 años más. Pues eso es un poco la idea de nuestra empresa. Que una batería de coche eléctrico, cuando ha pasado 7 años en dentro del coche, pues ya no le da tanta autonomía, no le da tanta potencia. Entonces el usuario quiere cambiarla.
Sí.
Y esas baterías que salen, y que va a haber millones de ellas, porque esto es la clave del negocio, va a haber millones,
sí,
antes de reciclarlas, pues podemos darle una segunda aplicación. Ahora mismo, en concreto, estamos trabajando con un centro de tecnología en Cataluña,
sí,
con el que estamos desarrollando la tecnología para que estas baterías pues puedan servir, por ejemplo, para granjas de animales. Tal y como sale del vehículo,
sí,
ponerle un inversor fotovoltaico y un panel y dar suministro a una granja que tenga problemas de estabilidad de red, por ejemplo.
Es aquello de todavía sirven, todavía se aprovecha.
Todavía sirven, eso es.
Bien, me sorprende, desde el desconocimiento, John, que los coches que llevan, hombre, no 10 minutos, pero llevan poco tiempo relativamente en el mercado, que ya se vendan baterías, se reutilicen baterías de automóviles.
Bueno, es cierto, pero los viejos rockeros del sector ya llevamos más de 10 años en esto, ¿eh?
Sí.
Hay vehículos, ya se comercializaban vehículos, en concreto nosotros estamos trabajando con baterías de la marca Nissan,
¿sí?,
que ya las comercializaba en el 2011.
¡Uala!
Entonces, claro, hay baterías que ya tenemos aquí que tienen ya sus años, pero sobre todo es un tema de volumen. Pero efectivamente el volumen se va creciendo mucho.
Sí.
Y bueno, como industria, incluso como zona económica, como Europa, tenemos que hacer algo con esto porque
claro,
la batería es la clave del sistema energético futuro y de la movilidad futura. Entonces hay que pensar también en la vida final de esta batería, el fin de vida, perdón, de estas baterías.
Claro, menuda bronca me metieron el otro día porque yo humildemente adquirí un patinete en el Corte Inglés, un patinete eléctrico, y bueno, lo típico, ¿no? Ojo, peligro al volante, hay un 50er que ya va armado con un patinete eléctrico, y entre los muchos comentarios, bueno, en Instagram ya se sabe, ¿no? Es una red teóricamente de amigos y que todo es bonito. La misma foto en Twitter genera insultos, en Instagram parece que hay un mundo feliz. Pues con esta fotografía hubo 2-3 personas que bueno, ya tenían cierto reparo en valorar positivamente la compra de este patinete, porque me decían, bueno, claro, pero es que también estás contaminando, porque estas baterías al final habrá que dejarlas en un sitio que ocupan espacio y donde las enterramos no se pueden reciclar, y veo que no.
Bueno, toda actividad humana tiene un impacto ambiental, está claro. Lo que pasa es que tenemos que buscar los mecanismos que dejen menor huella de carbono y crean menos impacto en materiales. Esas baterías de los patinetes también se van a reciclar, pero lamentablemente por ahora se están reciclando en Asia.
¿En Asia? Entonces, ¿y por qué allí?
Porque ellos ya han... Porque históricamente Europa se ha desentendido de la batería de litio. Entonces, hasta ahora los que fabricaban las baterías y las sabían reciclar eran los asiáticos. Entonces tenemos una gran dependencia como continente de ellos.
Caray. Es decir, vuestro negocio consiste en conocer las marcas de automóviles. Yo disparo, a ver si es esto.
Sí.
Y poder disponer de las mismas para reutilizarlas. ¿Es eso,
Es correcto. Estamos trabajando con las marcas. De momento estamos trabajando con Nissan, porque fue el pionero en la movilidad eléctrica.
Sí.
Y hablando con otras empresas que también tienen interés. Porque esto, va a ser, desde luego, el reciclado es inevitable.
Bien.
Y la reutilización es muy conveniente cuando se pueda.
Bien, pues tomo nota. Y quien quiera tomar... Tenéis, entiendo, una página web, B-Planet, ¿no?
Sí. B-PlanetFactory.com. Sí. El que quiera visitarnos, ahí están los datos de contacto. Encantados de... Tenemos ya baterías disponibles, sobre todo para aplicaciones pequeñas.
Sí.
Para el sector agrícola, ganadero, todo esto. Nos estamos especializando por ahí porque vemos que está poco atendido. Uh-huh. Y encantados de colaborar con ellos.
Pues queda dicho, B-Planet Factory. Para los 50ers, B-Planet Factory. Que aún nos movemos así. Ha sido un placer y felicidades por el premio, John Asín, cofundador de B-Planet. Buenos días.
Moltes gràcies, Sergi.
Adeu. 3:15.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93-409-2771 o bé 93-409-2772.
Xxxxx. Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics Seat. Seat. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Compartir megas per veure la final del teu equip està bé, però compartir camp EDIFIAC compta amb centres com la Clínica Diagonal, que uneix innovació amb la millor atenció personalitzada, és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això, EDIFIAC és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired, so we took turns staring at the darkness at the window till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made my life.
Cançó típicament 50ers, cantant típicament 50ers. Qui no ha cantat alguna vegada aquesta cançó, aquest tema de Kenny Rogers, posant-se les mans com si tinguessis una guitarra i no tens ni idea de tocar la guitarra? És el meu cas. Tinc la sensació, o potser la certesa, de que molts cops ens recordem de les coses, parlo en temes personals i en temes professionals, ens recordem de les coses quan ja no hi són. Vaig visitar la llibreria Som Negre farà un parell de mesos i em va agradar, i em va agradar. Venen notícies que no són bones, com que Som Negre tanca. I ara Twitter s'omplirà de textos, de missatges, d'injustícies, però potser és tard. Tinc comunicació amb Miguel Ángel Díaz, que és el propietari. Hola, Miguel Ángel, bon dia.
Hola, Sergi, què tal?
Molt bé, i tu, i vos?
Bueno, cada cop millor.
Ah?
Cada cop millor, la veritat.
Què dius?
Han sigut dies molt complicats, però bueno. Intentant, fa un mes i mig que vam avisar que tancaríem aquesta setmana i vaig passar molt malament les dues primeres setmanes.
Clar.
Sobretot perquè sóc una persona molt autoexigent.
Sí.
I pensava que, bueno, que havia fracassat, però amb el pas del temps, bueno, crec que he fet una bona feina i que les circumstàncies de la vida pues, porten el que porten, és a dir, que no podem fer res més.
És irreversible?
És irreversible, sí. Sí, sí. Són 7 anys en Som Negre i em trobo que estic buit. Guardiola, quan va plegar del Barça, va dir que
estava buit.
Que estava buit, pues, sí. Jo pensava que això era una xorrada.
Sí, clar.
Però és que em sento així, és a dir, no tinc res més a oferir. El que he ofert, he donat el 150% cada dia que he treballat per Som Negre,
sí.
I que he treballat pel món del llibre i una passió que tenia ho he donat des del primer dia com un boig, però s'ha acabat, és que no en tinc més.
Entenc que has fet mil i una anàlisi del perquè de tot plegat, entens que no hi ha mercat? No sé.
Jo he pensat de tot, és a dir, que he pensat des de que al principi que no hi havia mercat, després de que les circumstàncies... I al final crec que és una mica de tot, és a dir...
Un gazpacho de coses, eh?
Exacte. Una situació política que no acompanya.
No ajuda gens, no?
Estigui pensant en comprar un llibre, això és el
que sé. Clar.
Tenim altres... al final, llegir... Potser ho pots fer per plaer o per necessitat, per estudis o el que sigui, no?
Sí.
La gent que llegeix per plaer, tenim moltes coses ara mateix també que ens distreuen,
sí.
I ho tenim tot molt més fàcil. Ens trobem en una societat que cada cop és més còmoda, no?
Sí.
Llavors ara tenim no sé quantes plataformes de televisió que amb un clic pots estar tot un diumenge veient sèries o veient pel·lícules, el que tu vulguis,
sí, sí.
Per 8 euros al mes. És a dir, que tot és una mica de tot. També no ens enganyem, jo he lluitat contra monstres,
sí,
he lluitat contra Amazon, contra Cases del Libro, contra Fnacs, i clar, jo he fet moltes recomanacions per xarxes socials i he fet moltes coses, però després el més fàcil és fotre un clic a Amazon i que t'ho portin el dia següent, és així de senzill.
Lluitar contra el gegant. Jo, insisteixo, la primera pregunta la feia, però no per fer-la, per veure aquesta situació, sinó que jo sóc d'aquells que fins al darrer segon de partit, final de la Champions, Camp Nou, Bayern de Múnich, contra, no sé qui era, el Liverpool, un equip, el Manchester, crec.
Sí, sí, sí.
En dos minuts et canvia una final, et canvia una tendència, et canvien contractes, és a dir, que fins al darrer moment...
Sí.
Jo sóc... personalment, i segurament la teva...
Okay.
Sí, sí, però, ostres, és que igual aquí ve el meu cosí gran i m'acaba absorbint i m'acaba comprant el meu material, el meu espai, la meva marca, perquè ho he fet marca.
Sí, sí, sí.
I això també jo crec que s'ha de col·locar a la balança, al costat positiu de la balança.
Sí, sí, per suposat. El que passa que Jo sóc d'aquests que pensa també que fins i tot a l'últim moment pot sortir el Ole Gunnar Solskjaer, que va sortir,
sí,
i va,
sí,
fer gol, o,
sí,
o el Teddy Sheringham, i
sí,
va fer gol. Jo ho he intentat fins a l'últim moment. Somnegan no només era una llibreria, era, sí, un espai de reunió de la gent que li va al negre. Sóc una persona que ha anat a festivals com a Gijón, com a Cuenca, com a Sant Jordi, per portar autors perquè la gent es conegués. L'única, una dada que et donaré, per exemple, és que l'últim Sant Jordi, a la parada Somnegra, hi van haver 45 autors signant llibres. No sé si hi havia cap altre llibreria a Barcelona que tingués 45 autors.
Home, són molts, són molts, amb el mateix dia.
Exacte. He fet sopars de misteri, he organitzat sopars de misteri, he organitzat rutes literàries, que, com tu ben saps.
Sí, sí.
I clar, ho he intentat tot, però és que i he fet marca, sí, però és que crec que el món de la cultura, nosaltres mateixos, fins i tot els que hem treballat en el món de la cultura,
sí,
ho donem tot per fet i que tot és gratis. Llavors, això fa molt de mal. I, bueno, he participat a programes de ràdio,
sí,
recomanant llibres sense cobrar, he participat a diaris sense cobrar, i clar, tot per això de fer marca, de fer publicitat i
sí, d'altres.
Però, per desgràcia, jo les factures no les pago ni amb egos, ni amb entrevistes, ni res.
Clar, clar, clar.
I el problema és que quan un té un negoci propi, i això molta gent que ho pugui tenir ho entendrà,
sí,
els que són molt petits ho mires com si fos casa teva.
És que és casa teva.
És que és casa meva, exacte. Però un negoci s'ha de mirar amb els ulls d'empresari i de números. No, no es pot fer res més. Llavors arriba un moment que et dones compte de que pots perdre més coses que no pas només un negoci i llavors comences a mirar fredament i dius, em val la pena? Pues crec que no. I és el que passa.
A mi em deia un amic, i m'ho diu sovint, diu, si vols ser autònom i vols fer el pas d'autònom a empresari, has de ser una mica mala persona i has de ser extraordinàriament egoista. Potser aquest caràcter de, no sé, disparo des de des del desconeixement, aquesta sensació que tenim uns quants de, bueno, va, de fer les coses per, bueno, va. No sé, parlo també en termes d'autocrítica. Dic, ostres, doncs això...
El teu amic té tota la raó del món.
Sí,
S'ha de ser una mica cabró, sí. Sí, perquè sí, perquè és que s'ha de ser. És que no hi ha més. Si no, tot es menja i per desgràcia jo no sóc un cabrón.
Ja, ja.
I no he pogut fer, però li pots donar de la meva part tota la raó perquè la tinc.
Sí, sí, no, sí, ja l'he donat diverses vegades. I a més m'ha posat exemples a la meva carrera professional on clarament m'ha dit, vale, a tro passado, però m'ha dit, veus, havies d'haver fet això.
Clar.
I no li faltava raó, no li faltava raó.
Sí, sí.
Què fas, què faràs, què estàs fent amb tot el material? Perquè tens un...
Bueno. Estem liquidant, estem fent un 20% de descompte, tothom que vingui a la botiga i s'emporti llibres del nostre stock.
Sí.
Estic retornant llibres per posar-me al dia amb les editorials.
Sí.
I això és el que estem fent. I preparant el dijous a les 6 i mitja, que farem una mica de comiat.
Aquest dijous?
Aquest dijous, sí.
7:30 de la tarda?
Sí, 6:30.
6:30.
Sí. no és res de l'altre món, simplement és bueno, sobretot jo el que vull és agrair a la gent, perquè he tingut un grup de lectura meravellós, he tingut un grup de ressenyadors meravellosos, he tingut molts clients que han sigut la bomba i molta gent que m'ha donat el seu suport, i com a mínim vull fer un acte d'estallida que els pugui recordar que això, el que hagi durat i aquest somni, el que ha estat en peus, també ha sigut gràcies a ells.
Puc preguntar-te què faràs amb aquest local tan extraordinari que tens, amb aquella mena d'obra vista al final, que és preciós? Jo vaig entrar allà, sí. Fa dos mesos vaig dir, ostres, això és un plató. Això és un plató, això és preciós per fer...
La mazmorra.
Sí.
Pues per desgràcia, jo em sembla que serà perquè treballin uns advocats. És a dir, com
perquè treballin, perdona?
Perquè treballin uns advocats. És a dir, al final em sembla que molts locals de Barcelona de comerços,
sí,
estan marxant per fer serveis, que és el que ens quedarà d'aquí ben poquet. Uh-huh. T'ho comprarem per internet i quan surtis no tindrem ni per anar a comprar carn, perquè tot serà serveis, no deixarem de tenir comerços, i bueno, és el que hi ha.
I què faràs tu?
Doncs mira, per sort, durant la meva vida també he sigut tècnic de manteniment,
sí,
per empreses, i és una feina que ara li haig de donar gràcies a la crisi. Mm. Durant la crisi els nanos no es van preparar per fer ofici. Llavors, tinc la sort que he buscat feina i amb tres currículums que he enviat, doncs tres currículums que m'han trucat i he pogut escollir la feina que podré fer. És a dir, que estic molt content, entro en un grup molt fort, amb una multinacional que em donarà una tranquil·litat i uns ingressos que no he tingut durant molts anys, i estic il·lusionat, la veritat.
Viuràs més feliç?
No.
No, veus?
Això ho tinc claríssim, però saps què passa? Que m'estic donant compte que la felicitat amb el tema laboral em podria haver costat infelicitat sí. Familiar. Clar. I per sobre de la família prefereixo estar putejat treballant i no ser feliç treballant que no per la meva família.
Però ho has intentat. Ho has intentat. Clar,
sí.
Jo entenc que totes les abraçades que rebràs aquest dijous diràs sí, sí, ja, però...
Sí, sí.
Clar, ara ja no. Com aquesta trucada. Ara ja no.
Ara, saps què passa? El problema el tinc jo a mi mateix, perquè jo m'autodigeixo massa cosa i llavors soc molt dur a mi mateix, no?
Sí.
I al principi és el que et deia, que pensava que era un fracàs i llavors... Però de tot s'aprèn i per entrar a la feina que començaré el dia 25, també m'ha valgut el fet que quan m'he posat en una entrevista,
sí,
si he explicat el projecte que he muntat i el que he muntat des del no res, perquè ni Miquel Àngel Díaz ni Son Negre, era una persona que vivia a Coll de Tó, a un poblet que molta gent ni sabrà on està, però està aquí a 40 quilòmetres de Barcelona.
Sí, sí.
I del no res, jo he estat amb Dennis Lehane, he estat amb Don Winslow, he estat amb James Elroy, he estat amb Joan Esbo, he estat amb Lorenzo Silva, amb Víctor del Árbol, he estat amb un munt de gent que amb la meva vida hagués pensat que pogués estar, no?
Mm-hmm.
Llavors, quan això jo no li dono valor, perquè dono la sensació que al tancar, vivim en un país que quan tanques un negoci sembla que ets un desgraciat, no?
No necessàriament.
M'he donat compte que quan he anat a fer entrevistes i he explicat aquesta història, hòstia, la gent s'ha quedat molt, molt parada perquè diu, aquest tio, si ha sigut capaç de fer això,
sí,
és capaç de fer moltes coses, no?
Aquí.
Però no vivim en un país servi, ja ho saps que no, que això es valori gaire,
Gaire no, gens. Bueno, com diuen aquells, que me quiten lo bailao. Al marge de les abraçades, si puc estar aquest dijous a les 6:30, a la llibreria Som Negre, moltes felicitats. Pot estar vostè ben orgullós.
Moltíssimes gràcies.
Miguel Ángel Díaz, propietari de Som Negre. Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel. Bon dia.
Bon dia.
Adéu, gràcies. Adéu. Família, i amb Neil Diamond... Subidón i tristó, ai, no sé. En fi, així acabem. Gràcies, un plaer, fins demà.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.